Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, els dimarts cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon vespre, comencem tot seguit l'agrografia d'avui dimarts, dia 25 de juny, l'espai de Ràdio Balaguer, que recordem dediquem a parlar del sector agroalimentari. Per fer aquest programa, comptem com sempre amb la presència del seu impulsor, el Josep Maria Roig. Molt bona tarda, molt vespre, Josep Maria.
Bon vespre.
I gràcies com sempre per venir.
Gràcies a vosaltres.
Avui, Josep, vols parlar de territori, entorn rural i economia d'empresa cooperativa, i és per això doncs, que has convidat, que ens acompanya avui com a convidat, el senyor Domènec Vila, que és el cap de la Unitat de Serveis Empresarials de la FECAC, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Molt bona tarda, bon vespre, Domènec, i gràcies per venir i gràcies per tornar. No és la primera vegada doncs, que ens acompanyes en aquest programa.
Bon vespre, gràcies per convidar-nos i poder parlar de cooperativisme en aquest programa.
De seguida ho farem, però abans, com sempre, escoltarem també la reflexió sobre el tema que tractem avui, que habitualment fa el Josep a l'inici del programa. Repassarem també, com és habitual, algunes de les notícies relacionades amb l'actualitat agrària i també alguns dels ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini. Com sempre, acabarem fent l'agenda, recomanant diferents jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori, i la part final sí que, com sempre, estarà dedicada també al món musical. Josep, feta la introducció, fet el sumari, és moment ara, ja sí, com dèiem, d'escoltar la reflexió que habitualment fas a l'inici del programa sobre el tema que tractem i que avui tornem a recordar, està relacionat amb el territori, l'entorn rural i l'economia d'empresa cooperativa.
Doncs pues molt bé, benvolguts, benvolgudes, gràcies per escoltar-nos un cop més. I este que dic que
no ho hem dit, però avui és
la Sònia
el,
ho dirà ara.
El darrer programa de la temporada.
Per tant, moltes gràcies per la vostra audiència, per la vostra companyia que ens heu donat, perquè sabem de que dels micros ans darrere no, i sou vosaltres, i sabent-ho, pues això dona una força al fer el programa de cada 15 dies. També cal dir que tenim que donar gràcies a aquests meravellosos convidats i convidades que hem tingut durant aquesta campanya, com sempre, amb molta qualitat, amb molta professionalitat i amb molta sinceritat, i molta gent molt noble i molt maja. Per tant, gràcies, gràcies.
Avui... Alguns han vingut en directe, Josep, perdona, com és el cas de,
sí,
del Domènec Vila avui, altres han entrat
per telèfon,
com també avui passarà en el programa,
exactament,
destacar que parlarem amb el president de la cooperativa d'Artesa de Segre, el senyor Joan Serra, i també el president de la FECAC, el Ramon Sarroca.
Un cop dits aquests agraïments que es tenien que dir, doncs ja podem anar pel programa d'avui. Avui se tracta de cooperatives, un tema molt, molt sensible, i que hem hagut que està present al darrer, a la darrera sessió de la campanya. Però també una altra cosa, també hem pogut aprofitar de que es fan avui aquest any, aquest mes crec que era, els 60 anys de la cooperativa d'Artesa de Segre. Per tant, és un fet que calia ressaltar, perquè és un fet nostre, és un fet del cooperativisme. I dient això, doncs entrem una miqueta molt breu a la reflexió que la Sònia diu que tenim que fer. Per tant, Sònia, te farem la reflexió i procurem que sigui elegante i com sempre. Vull dir, el cooperativisme és una eina que s'ha escrit molt, de cooperativisme, s'ha escrit molt, s'ha visualitzat molt, s'ha dit de tot. Però sembla com si ja estigués un tema gastat. Jo crec que no. Jo crec que és un tema nou, un tema viu, un tema que les cooperatives avui tenen un paper fonamental per poder jugar, per poder dinamitzar el sector. Perquè en els temps que corren estem parlant molt d'economia social, d'economia sensible, d'economies febles, etcètera, etcètera. Però jo crec que el cooperativisme pot ser l'eina d'equilibri que ens torni a donar no grandesa ni no esplendor, perquè això costarà molt, però sí coherència i sí fidelitat i sí una altra vegada importància i sobretot dignificació al que és els sectors agroalimentaris, els sectors de l'entorn rural. Per tant, és això la sessió que està encaminada avui. És a dir, a través de la cooperativa d'Artesa, que avui fa els seus 60 anys, amb la presència que tenim aquí del senyor Domènec Vila, persona pues, molt significativa dintre del món cooperatiu i amb un historial impressionant, doncs farem palesa i tornarem a dir i una vegada més que el cooperativisme encara és solució. Ara, té que ser d'una altra forma, té que ser d'una altra manera, té que ser d'una altra empatia, dient-ho així. I res més, això serà el programa d'avui.
Doncs molt bé, a veure què diu el senyor Domènec Vila al respecte abans de parlar amb ell, però com sempre, Josep, donem pas a l'actualitat agrària.
Molt bé, endavant.
Obrim tot seguit el repàs a l'actualitat agrària, destacant avui en primer lloc que el Departament d'Agricultura ha posat en marxa per 8è any consecutiu el Pla Operatiu Especial de Vigilància i de Suport al Món Rural, que té per objectiu reduir el nombre d'incendis forestals relacionats amb els treballs de la sega de cereals i minimitzar-ne els danys. La campanya operativa de la sega consisteix en un control especial d'aquesta activitat agrícola entre el 17 de juny fins al 8 d'agost a 7 comarques cerealístiques, entre elles aquí a la província de Lleida, la Noguera. Els treballs de la sega són una activitat agrària amb risc d'incendi perquè es duen a terme a temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable. L'objectiu de l'operatiu és reduir el nombre d'incendis forestals relacionats, com dèiem, amb aquesta activitat. D'altra banda, destacar que Unió de Pagesos preveu que la demanda de mà d'obra per a la campanya de la fruita, que fa poc ha començat a les comarques de Lleida, incrementi fins a un 30% en relació a l'any passat. Segons el SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, el 2018 es van contractar unes 30.000 persones, la major part de les quals per treballar a les comarques de Lleida. El sindicat apunta que la campanya passada va registrar menys producció per la meteorologia adversa, com per exemple les gelades que hi va haver. Enguany això no ha estat així, la producció és superior i per això farà falta més gent. El sindicat també insisteix en reclamar a les administracions mesures per gestionar de forma eficaç la campanya, com l'ampliació o la construcció de nous allotjaments per temporers o compensacions per fer front a la pujada del salari mínim interprofessional. Destacar també que el Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord s'ha reunit recentment amb els productors adherits al distintiu Noguera Menbo, un distintiu territorial i qualitatiu dels productes agroalimentaris de la Noguera, per concretar quines seran les actuacions a realitzar per als mesos vinents en el marc d'aquest distintiu, d'aquesta marca. Entre les accions proposades hi ha noves idees per implementar accions conjuntes per posar en valor i promocionar els productes agroalimentaris de la Noguera i crear sinergies entre els productors. Algunes d'aquestes propostes són promocions per apropar el consumidor final als seus establiments, accions conjuntes per ser més eficients en els seus negocis, participacions en fires i accions implicant la restauració de la comarca. Aquest distintiu, recordem, es va originar per la necessitat d'aportar valor als recursos agroalimentaris de la Noguera i també cohesionar les empreses del sector dins del territori per unificar línies d'actuació i rendibilitzar recursos. Com sempre, dins d'aquesta secció repassem també algunes de les ajudes, alguns dels ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini, per tant, que a dia d'avui encara es poden demanar. Hi ha, per exemple, els ajuts per a l'arrencada de presseguers, nectariners i paraguaians. També es poden demanar els ajuts a les assegurances agràries combinades recollides en el Pla 2019, els ajuts per a la creació d'agrupacions i organitzacions de productors forestals, els ajuts a la construcció d'assegurança, a la contractació, perdó, d'assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, i també els ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'inversió de les empreses agràries i agroalimentàries.
Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari.
Doncs fet el repàs ara, ja sí, a l'actualitat agrària, avui, Josep, és moment ara de parlar, de conversar ja amb el nostre convidat, el senyor Domènec Vila, ho dèiem a l'inici del programa, cap de la Unitat de Serveis Empresarials de la FECAC, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, tant a nivell de Catalunya com també de l'oficina aquí a Lleida. Quan vulguis.
Pues moltes gràcies, amic Domènec Vila, per ser una altra vegada aquí, amb un dia pues, una miqueta especial com a tancament de programa de campanya i, de més, dedicat al cooperativisme. I amb aquesta incidència que hem tingut, aquesta col·laboració que tindrem del president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'amic Ramon Sarroca, més els d'Artesa de Segre, com sempre, al nostre costat i altres al costat d'ells, amb els seus 60 anys.
60 aniversari.
Exactament. Permetem que et faci dues preguntes amb una. De dir, el món empresarial amb el món cooperatiu, on hi ha més empatia? Primera. I després, el món cooperatiu, què és? Estructures, més estructures per no arribar enlloc? O és el que té que ser? Digues.
No són fàcils les respostes no. A les preguntes.
Dos preguntes molt directes, Domènec.
Sí que les podem fer.
Potser començaré per la primera, per mantenir l'ordre, però, clar, al final una cooperativa és una estructura... uns quants socis productors, en aquest cas cooperatives agràries, doncs una cooperativa agrària al final són uns quants productors, uns quants pagesos, agricultors o ramaders, que decideixen fer conjuntament algunes coses que bàsicament i el més tradicional és transformar i comercialitzar la seva producció agrària o ramadera. Però també hi ha moltes altres cooperatives que el que fan és donar serveis, és a dir, que aquests socis, aquests productors, aquests pagesos necessiten alguns serveis i fan serveis en comú i, per tant, és la cooperativa l'instrument que tenen per tindre aquests serveis amb més bones condicions, i quan parlem de condicions parlem de, no sol parlem de preus, de condicions de preus, sinó sobretot de servei, de qualitat de servei. I per tant s'estructuren, és una forma que molt participativa, tremendament democràtica, perquè al final hi ha una assemblea que com a mínim s'ha reunit un cop a l'any i tots i cada un dels socis i sòcies, malauradament tenim poques sòcies a les cooperatives, però les que hi ha, doncs es reuneixen com a mínim un cop a l'any per decidir cap a on ha d'anar la cooperativa i quina és la funció de la cooperativa i quin és el servei que li aporta aquesta estructura associativa a les seves activitats quotidianes, a les seves explotacions agropecuàries. Però, clar, en definitiva, doncs, creen aquesta cooperativa, aquesta associació, que té forma cooperativa, forma jurídica, perquè, a més, té una activitat econòmica. I, per tant, és quan nosaltres parlem des del cooperativisme, però sobretot molt des de la federació, de que, en definitiva, una cooperativa no deixa de ser una empresa, però, per tant, s'ha de gestionar amb criteris empresarials, la gestió de ser empresarial, hi ha d'haver una gestió molt professionalitzada, cada cop més professionalitzada, amb preparació tècnica, amb equips tècnics, amb gent que sàpigui bé com gestionar aquesta empresa, però, en definitiva, sempre per donar servei, perquè transforma i comercialitza la producció primària que porten els socis o perquè li dona servei a OI, perquè fa les dues coses, fa les dues funcions, dona serveis també al soci, no? Per tant, parlant d'empatia, és que la cooperativa, en definitiva, és del soci productor, és de la seva pròpia... és una part seva, i per tant, està molt a prop del soci. I empatia, de fet, n'hauria de tindre tota. La màxima possible, la proximitat aquesta al soci, la visió de que la cooperativa és un instrument al servei del soci productor de la seva explotació agropecuària. I, per tant, bueno, aquesta és la seva missió, per això es va crear, no? Bueno, i aquí és on tenim el repte constant d'anar fent aquesta feina.
Què connectem amb...
Sí. No, primer, ni vols tornar a fer
una altra sessió, sí. Una pregunta, sí. En base amb el que ell ha dit, amb el que ens ha comunicat ara el senyor Domènec, vol dir, el soci, què és? El pagano de la cooperativa? Perquè sembla que el soci, doncs, pagui aquestes estructures. Vull dir,
aquestes estructures...
un sentit de que ho pagui el soci, això, perquè, clar, el client també paga a la seva empresa, perquè l'empresa li compra en general al client i el client, doncs, fa el negoci o no. Però a les cooperatives sembla de que el qui paga és sempre el soci.
Pot semblar-ho, no
diré clar, pas... Aquí hi ha un altre tipus d'empatia, un altre tipus de fer, segons vostè no, però jo li torno a...
El principi és aquest, i la sensació d'alguns socis pot ser aquesta, però clar, nosaltres tenim dades estadístiques i la mitjana dels preus pagats per les cooperatives agràries, la mitjana dels preus que es paguen de les matèries primeres del producte agrari o ramader, el que paga la cooperativa al seu soci és de mitjana bastant més alt que els preus de mercat d'aquests mateixos productes a nivell de Catalunya. Tenim estadístiques que així ho corroboren, però també hem de tenir present un altre factor, és la dificultat en la gestió d'una cooperativa. La cooperativa, una empresa que no sigui cooperativa, que sigui de capital privat, de capitalista, una societat mercantil de la forma que sigui, el seu objectiu és maximitzar el benefici. I el benefici el poden maximitzar, òbviament optimitzant-se molt internament, això és una qüestió interna, però també intentant vendre el més car possible, amb el preu unitari més alt possible, i també comprar les matèries primeres al preu més baix possible. Val? I si optimitza la gestió, doncs tindrà més marge. En aquest marge de tota la cadena, doncs és, aconseguirà més marge, per tant aconseguirà més benefici. Però clar, la cooperativa s'ha de gestionar molt bé, per tant el primer criteri l'ha de complir. El segon també l'ha de complir, d'intentar vendre el màxim possible, el més alt possible, el valor més alt possible, tots els productes que transforma i per tant també comercialitza. Però per contra, ha d'intentar pagar el millor possible el preu de la matèria, de la seva matèria primera com a estructura empresarial, perquè en definitiva és el que li aporta el soci. Clar, hi ha cooperatives que això ho aconsegueixen millor i hi ha cooperatives que ho aconsegueixen pitjor, i això vol dir que insistim en que la gestió de la cooperativa ha de ser empresarial, ha de tindre criteris empresarials per intentar aconseguir el major preu de venda, però també el millor preu pagat al productor de la seva producció agrària.
Això sembla que sigui l'assignatura pendent, oi? Vull dir que el cooperativisme té que salvar el soci, el preu del soci, i mostrem de que la majoria de les cooperatives amb els diferents preus dels diferents productes no salve el soci, perquè no salve el preu.
Bueno, n'hi haurà que no i n'hi ha moltes.
Ojo,
sí.
Jo crec que amb el cooperativisme el programa d'avui és un pro de crit de que el cooperativisme encara pot ser útil, però aquí hi ha aquesta pregunta, que és el que està passant dintre de la realitat.
Potser no ens expliquem prou des del cooperativisme, però aquestes dades ens corroboren que els preus que es paguen, que paga una cooperativa al seu proveïdor, que en definitiva és el seu soci propietari, són de mitjana bastant més alts que fora del sector cooperatiu. I, de fet, hi ha moltes reflexions de gent de fora del cooperativisme que té una visió externa del cooperativisme i del sector, que allà on hi ha cooperativa es nota que els preus mitjans són més baixos. Per tant, la cooperativa també ajuda a regular aquests preus que no siguin tan pressionant a la baixa. No? Fa unes setmanes coincidim un investigador d'un centre de recerca de referència a Catalunya que parlava de que, per exemple, al nord d'Àfrica, que no hi ha cap tipus d'estructura cooperativa, els productors pateixen moltíssim, però els preus no participen per a res en fixar els preus de les seves produccions agràries.
Hi ha altres qüestions, i un cop ja aquesta matisada, bastant per a vostè, i una altra de dir, el camp se mos despoble, l'entorn rural es queda buit. Vull dir, que tindrem que tornar, una miqueta així, en broma, a l'Institut Nacional de Colonització, a les colònies industrials de la zona de Barcelona, vull dir, com tindrem que fer amb algun invent similar.
De fet, és un repte mundial, el repte europeu i repte a nivell català. La tendència de la població a nivell mundial és concentrar-se en zones urbanes. Hi ha algunes estadístiques o algunes previsions de la FAO i, per tant, també de les Nacions Unides, que parlen que el 2050 el 75% de la població mundial estarà en zones urbanes. El que vol dir és que hi ha una tendència clara al despoblament en les zones de les zones rurals. A Europa també passa i a Catalunya també passa. Aquest és un dels reptes principals que tenim. I el cooperativisme hi pot fer molt. Jo crec que ja està fent, però hi hem de fer més. I aquí tenim deures en quan, en definitiva, una cooperativa, penseu que no es deslocalitza. Si després parlem de la cooperativa d'Artes de Segre, la cooperativa d'Artes de Segre és dels socis d'Artes de Segre, i mentre hi hagi socis productors d'Artes de Segre, aquella cooperativa es mantindrà allí. Per tant, tindrà una estructura empresarial al territori amb llocs de treball qualificats en aquell territori. Per tant, el cooperativisme ha de jugar un paper clau en aquesta lluita contra aquest despoblament a nivell europeu de les zones rurals.
Parlava ara el senyor Domènec Vila de la cooperativa d'Artesa de Segre, i em sembla que tenim ja a disposició a l'altre costat de la línia telefònica qui és l'actual president de la cooperativa d'Artesa, el senyor Joan Serra. Molt bona tarda, bon vespre, Joan.
Bona tarda, bon matí, bona tarda.
El senyor Josep Roig l'ha convidat a participar en l'Agrografia de Ràdio Balaguer, aquest programa dedicat al sector agroalimentari. Entre altres qüestions, ens deia ell, perquè aquest any esteu de celebració, els 60 anys de la cooperativa d'Artesa de Segre. És així, oi, Joan?
Sí, vam fer la celebració els 60 anys de la cooperativa d'Artesa, fent diferents actes i un sopar pels socis i tot això. Bé, sí.
Doncs ara tant el Josep com el Domènec em sembla doncs, que volen parlar amb vostè. Josep, quan vulguis, li pots formular les preguntes que creguis adients.
Bona tarda, senyor Joan Serra, què tal?
Bona tarda.
Molt bé, molt agraït per poder estar aquí i per poder tindre aquesta paciència de aguantar-nos a nosaltres, eh? Però vull dir, ha sigut un goig, és per un goig. Aquí tenim el senyor Domènec Vila, que també li farà algunes qüestions, tindrà un petit diàleg amb ell. Per la meva part és dir, què és per vostè una celebració de 60 anys?
Una celebració de 60 anys a una cooperativa, eh?
Una cooperativa com la d'Artesa de Segre, que ha sigut, és, i, però ha sigut moments, també ha passat moments delicats, i que gràcies a l'esforç de molta gent com vostè, pues, ha tirat endavant. Sí, digui, sí. Digui.
Però vull dir, jo crec que pel territori la cooperativa és una eina molt bona, perquè tens una sèrie de gent, agricultors i ramaders, que amb l'apoio de la cooperativa tiren endavant i els necessiten l'apoio, perquè ells mateixos t'ho diuen. I crec que és molt bona la cooperativa. I els 60 anys, vull dir, poder fer els 60 anys a la cooperativa vol dir que ha sigut una cosa arreglada, que ha evolucionat des de que es va formar la cooperativa, que era l'oli i la vinya, i ara doncs, bueno, es va passar cap al pienso, es va tirar cap al pienso, han creixut moltes empreses ramaderes a la comarca, i amb l'ajuda de la cooperativa i l'influència de la cooperativa. I se'ls ajuda amb tècnicament i amb tot, perquè siguin rendibles.
Doncs pues un cop dit això, pues el deixo amb el senyor Domènec Vila.
Molt bé.
Bona tarda, Joan. Bona tarda, una abraçada.
Bona tarda, Domènec.
I sobretot moltes felicitats en aquests 60 anys, perquè, com deia el senyor Roig, clar, que una cooperativa faci 60 anys senyal que té una estructura sobretot social, el que parlàveu ara dels socis, no? El servei que fa la cooperativa cap al soci i el suport que li dona, i a més en el vostre cas que esteu en una zona i teniu uns socis amb unes estructures productives familiars que cada dia amb molt esforç, amb molt treball, i cada dia s'han de llevar ben d'hora, com deia alguns, i tirant davant l'explotació, i aquí la cooperativa té un paper clau. En aquest sentit, ja estava parlant del soci com sent la cooperativa, no? Però també hi ha reptes de futur, i estem parlant amb el senyor Roig, i després hi ha projectes també més a llarg termini, sobre també la participació del soci jove, no? Com sent i com viu les persones més joves que estan al capdavant d'explotacions, el paper i el paper de la cooperativa ajudant el soci, ajudant-lo amb ell, i també el soci, la participació d'aquest soci jove en el dia a dia de la cooperativa. Com ho teniu, Artesa? Com ho esteu treballant?
Artesa tenim una colla de socis, vull dir, que hi ha els fills ja ara, que són joves, són emprenedors. El negoci que tenim de ramaderia més aviat lo fan créixer amb l'ajuda de la cooperativa, i ells se senten molt apoyats amb l'ajuda de la cooperativa, perquè en un moment tècnicament i de tot se senten apoyats i creixen, vull dir, i teníem molts socis aquí, vull dir, que són no estan integrats, són productors ells, ho fan tot ells, i vull dir, amb l'apoi de la cooperativa crec que tenen un... Sembla que ells diuen que tenen un bon servei.
Perquè aquests serveis, si no recordo malament, teniu serveis veterinaris, serveis agraris, també tot el tema de comercialització, els i subministreu tots aquells inputs que requereix l'explotació agropecuària, oi?
Sí, tot, des del pienso, els medicaments, el cereal, a tot.
I en quan estem ara també parlant de la importància, com deia també Joan, de la importància de la cooperativa en una comarca com aquesta, no? En definitiva, totes les comarques, i el paper de les cooperatives en quant a la seva funció de fixar població i persones al territori, segurament bona part del personal que teniu contractat a la cooperativa és personal qualificat, personal amb titulacions universitàries que donen, fa que la cooperativa funcioni, sigui ben gestionada, i per tant també fixa població al territori. Quina estructura teniu amb la cooperativa en aquest sentit?
A la cooperativa, bueno, hi ha gent, com dius tu, formada universitàriament, i tenim 60 treballadors fixos.
Déu-n'hi-do.
I llavors hi ha més o menys una vintena entre transportistes i autònoms que treballen per la cooperativa. Tenim uns 80 treballadors.
per tant, feu una funció també molt, molt important d'això, de fixar persones al territori i també donar aquesta projecció i donar llocs de treball de qualitat també al que és el territori. Jo també volia fer una referència, ho ha dit el senyor Roig, en aquests 60 anys, clar, heu passat segurament alts i baixos a la cooperativa, heu tingut moments de creixement, moments una mica més complicats. Com heu anat gestionant tot això, aquestes diferents evolucions en els últims anys?
Bueno, la cooperativa va tindre un moment molt de creixement, gràcies al que va créixer, llavors, vull dir, va vindre, com se va tindre el Matadeu i tot això, que van els problemes, Domènec, les saps igual que nosaltres, que n'hem parlat moltes vegades, però bueno, tot això se n'ha pogut sortir. S'ha pogut celebrar els 60 anys, que vol dir que la cooperativa torna a ser rendible i pot fer-ho, i ha sigut una mostra de fer...
Això segurament sigui per l'esforç que heu fet algunes persones que heu estat elegides per l'Assemblea per estar al Consell Rector, en el vostre cas com a president, per tant, de tirar endavant tota aquesta, bueno, aquesta fase complicada de la cooperativa, però que després d'aquest temps i l'esforç de moltes persones com vosaltres, com els que esteu al Consell Rector, com tu mateix com a president, doncs ser capaços de tirar endavant i, per tant, projectar la cooperativa cap al futur amb molta força i amb una estructura també molt, molt potent. Així ho veieu? Veieu el futur en...
Sí, no, bueno, els temps que van ser difícils, vull dir, entre el Consell Rector i els que porten la cooperativa, el gerent i tot, vull dir, es va estar sempre amb de mirar de treure-la endavant, com tu saps molt bé, que n'hem parlat moltes vegades, perquè ens va semblar que pel territori, si no hi havia la cooperativa, falta per alguna cosa. Perquè veus que hi havia molts socis, la major part dels socis, que podem dir tots, vull dir, confiar en la cooperativa. I els temps que va ser difícil també hi van confiar.
La mostra és que esteu en una situació molt bona, molt estabilitzats, amb molta projecció de futur. Teniu algun projecte de futur? Jo he sentit dir que heu tornat a... Esteu comercialitzant uns vins nous, sí. Des de la part que teniu també a la comarca, no sol, i a la cooperativa, no sol la part de producció de pinsos, sinó també la viticultura.
Sí, tenim la bodega, que es va promocionant, i amb la gent que hi tenim, vull dir, crec que fan una bona feina, i es promociona. I a més, vull dir, per créixer la cooperativa i fer d'altres coses, que s'ha d'encarar sempre d'altres coses, vull dir, també s'ha encarat l'ecològic. Producció ecològica amb agricultura i ramaderia. S'encara per aquí una mica, per ser una cosa més, que sigui donar obertura a la gent del territori.
Molt bé, molt bé. Molt bé. Parleu de la ecològica, i segurament sigui un repte important per la cooperativa, per la comarca. De fet, esteu en una zona que segurament té unes condicions bones i òptimes per afrontar aquest repte. Les polítiques europees, la setmana passada vaig tindre l'oportunitat d'estar a Brussel·les, i una de les línies de treball a futur de la política agrària comunitària, i no sol agrària, podríem parlar de política alimentària i de reptes de futur, també en innovació, és tota la part de l'agroecologia i la producció agrària ecològica. En aquest sentit, teniu algunes explotacions que teniu intenció d'anar transformant, o que algun soci vagi introduint-se en produir porcí ecològic, en produir també gra, cereal ecològic. Sí. Treballeu en els dos àmbits?
Sí, treballem en els dos àmbits, diguéssim, amb la producció del cereal ecològic i de la ramaderia, vull dir que ja està en marxa. Ja està en marxa, ja s'ha tret porcs ecològics, ja engreixats ecològicament.
Bueno, així esteu molt alineats amb les projeccions de futur, perquè la programació de la política agrària comunitària pel 2021-2027 justament posa molt èmfasi, encara més, a l'agroecologia, a la part verda de la producció agrària, i no sol la producció agrària ecològica, que també, sinó cada vegada un respecte, major respecte de la producció agrària, agropecuària, en definitiva alimentària, cap a tot l'entorn mediambiental, en tots els aspectes que aquí poden afectar.
És a dir, s'anirà tirant cap aquí, Domènec?
Està clar. Hi ha els objectius de desenvolupament sostenible, l'agricultura, la ramaderia, la indústria alimentària en general, doncs, com tots els sectors econòmics, tots tenim el nostre impacte sobre el medi, sobre els gasos d'efecte hivernacle, sobre el clima en definitiva, i tots tenim que afrontar i preparar-nos i anar adaptant ràpidament, sobretot millorant tècnicament, incorporant innovació, incorporant noves tecnologies per emetre el menys possible, contaminar el menys possible i sobretot gestionar-ho correctament, sobretot en aquests entorns rurals.
Senyor Joan.
Doncs molt bé.
Bueno, doncs pues ja està això, eh? Vull dir, de moment ho deixem aquí, però tenim pendent, pensa que tenim pendent una altra sessió a nivell cooperativa d'Artesa de Segre, amb són la seva gestió, les seves activitats, la seva...
I els reptes de futur que hi ha.
Els seus reptes de futur que hi ha, com ha dit el senyor Domènec avui, a la pròxim trimestre, és a dir, a la pròxima tardor, eh?
Molt bé, ha sigut, bueno, ja saps el cas que hi ha hagut i no
sí,
ha pogut
sí,
ser,
tranquil, però, tranquil. Eh? Molt bé, estupendo.
Doncs molt bé, Joan.
Gràcies per la seva gentilesa, eh?
Gràcies,
Joan. Agraït, eh? Passo bé, bon dia.
Una abraçada, Joan.
Bon vespre, adéu-siau.
Bueno, doncs molt bé.
Jo ara, davant d'això, i abans d'entrar al tall que vam fer amb el senyor Ramon Sarroca, el president
que
de la Federació de Cooperatives,
que també escoltarem d'aquí, sí, breus minuts, sí.
Li voldria dir un parell de qüestions a l'amic Domènec, de dir, bueno, escolti, a veure, això sembla que estem en una situació de que certes màquines que tindrien que portar-nos a espais més venturosos i més còmodos sembla que no siguin capaços de portar-nos-hi, o bé que costa molt. Creu que l'eina del cooperativisme mos pot ser aquest tren que mos porti a altres terrenos més còmodos? Molt clar, això, eh? Vull dir, si li tinc que dir clar, vostè ja
la resposta molt clara és que sí. La resposta molt clara, sota el meu punt de vista, és que sí. És que el cooperativisme, la veritat és que tenim molta feina pel davant. Jo crec que no se'ns acaba la feina. Tenim molts reptes, perquè pot fer, justament, desenvolupar molts papers, molts rols en aquests entorns. En la part de l'entorn rural, de les zones rurals, i per tant el desenvolupament rural, però també en la producció d'aliments. Per tant, tenim un doble paper que la veritat és que és complex, no és fàcil de resoldre, però tenim les capacitats, perquè al final tenim les persones. La gran força d'una cooperativa com la d'Artesa, i ho ha reconegut, i ho ha parlat també ara el president, el Joan Serra, són els seus associats, socis i sòcies, bàsicament famílies, que amb el seu esforç i amb la seva constància i la seva creença en que és la millor forma que tenen de treballar conjuntament i tindre unes bones explotacions agropecuàries és treballar conjuntament amb cooperatives.
Sí, he fet aquesta qüestió perquè sembla que la cosa funcione, però sembla que estigui parada, perquè aquí passen, molts estan passant els diferents sectors i costa fer les coses quan és un moment pues, que potser caldria fer aquestes coses, perquè és un moment bo, creiem nosaltres, de canviar els xips, perquè s'ha obert un llibre nou, estem ja amb capítols nous, i sembla que certes màquines estan parades o marxen amb un ritme lent. Per tant, que una entitat com el cooperativisme pot ser que agafi aquestes riendes i que l'administració faci el que li toqui fer a l'administració, i pot ser la dinamització pues, que sigui a càrrec d'una entitat cooperativista. Això és la qüestió.
Segurament l'entorn econòmic d'aquests últims anys, amb la profunda crisi que hem viscut, no, recordem que estem passat una de les crisis més importants en aquest país, jo m'atreveixo a dir que no és que n'haguem sortit reforçats, perquè possiblement en alguns sectors i algunes persones encara no han sortit, però en el cas de les cooperatives, pues, òbviament també s'ha notat i segurament han frenat projectes, s'ha reduït el ritme d'inversions, de nous projectes, de nous reptes, perquè segurament s'havien de consolidar. I consolidar en moltes cases vol dir consolidar l'estructura social, però també sobretot consolidar l'estructura financera. I tenim un bon grapat de cooperatives agràries per tot Catalunya amb una solidesa financera que estan preparades... solidesa empresarial. Pots tenir molts recursos financers, però si no tens una bona estructura, un bon equip humà, no podràs tirar endavant projectes de futur, reptes nous i importants. Jo crec que estem en un moment de que tenim aquestes estructures, aquests equips humans en les cooperatives agràries i tenim els recursos, una situació financera bastant bona que ens permet tirar endavant projectes. I en això estem. S'estan treballant projectes i s'aniran treballant més a futur.
Per tot això que ens està dient vostè, està molt bé, però potser ens hem descuidat de fer, no sé si estic acertat al dir-li això, de fer model. model d'entorn rural, model de productivitat, model empresarial, etc, etc. Tenim model per poder afrontar tot un podem dir, futur dinàmic?
Segurament no hi ha
el que mos ve a sobre, perquè competència n'hi ha, perquè no estem ja al nivell d'estats, estem a nivell de continents.
Sí, 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 cosa, efectivament. La política agrària és comunitària i els reptes que tenim el nostre mercat alimentari és Europa, i cada vegada més és el món, perquè exportem a molts llocs del món, però el nostre principal mercat des de punt de vista de l'agro, la producció agroalimentària i alimentària a Catalunya és Europa. Insisteixo, segurament tenim reptes, jo crec que estem preparats i ens falta una mica acabar de fer detoni alguns projectes que estan una mica allà preparats. No?
Perquè sembla que els projectes siguin més aviat especulatius que projectes de planificació de territori.
Bueno, la cooperativa, de fet, no té la responsabilitat de planificar el territori.
Perdó, per això li dic jo que el cooperativisme tindria que entrar, potser, amb més valentia amb l'assumpte.
Bueno, el cooperativisme agrari, a través
de... Amb més personalitat.
A través de la pròpia Federació de Cooperatives, així ens ho demanen les cooperatives de la zona, estem treballant molt intensament amb els agents del territori i amb el govern per impulsar el canal del Xarta Sènia, i és un projecte de país, i quan les cooperatives ens han demanat a la federació que ens poséssim una mica al capdavant per organitzar i difondre entre els productors les avantatges de tindre una infraestructura com és un regadiu en la zona del Baix Ebre Montsià, sobretot al Montsià, doncs allí estem i l'estem impulsant, i jo m'atreveixo a dir que gràcies a les cooperatives això tindrà èxit, perquè s'estan afegint molts productors, molts propietaris de finques, molts propietaris de terreny a la proposta que hi ha per implantar el regadiu. Per tant, estem en projectes de país, estem en projectes claus. Tenim altres models. Clar, cada cooperativa, en definitiva, també és sobirana, té la seva assemblea i decideix cap on vol anar. Però tenim models de cooperatives amb una orientació a mercat, amb una estructura interna, no sol la cooperativa en si, sinó la vinculació amb la producció, que des de el departament comercial de la cooperativa es defineix la producció dels propis pagesos, del soci de la cooperativa. Per tant, tenim models de molts tipus. Tenim un repte, per exemple, en el sector vitivinícola a nivell de Catalunya, la zona bàsicament del Penedès, on tenim més producció. El sector del cava està canviant. Les dues grans marques cavistes del país i de la DO Cava, Freixenet i Codorniu, han canviat de mans. I, per tant, hi ha uns reptes importants. Les cooperatives estan reaccionant i estan preparant, i tenen projectes molt ambiciosos de millorar la seva aproximació al mercat a través de producte envasat, quan la majoria de les cooperatives fins ara, i encara ho són, la seva principal funció és produir vi base per a aquests cavistes. Per tant, s'està reaccionant, i hi ha aquestes capacitats en el sector del vi i el cava. Hi ha un repte molt interessant, però les cooperatives tenen moltes ganes i els estan afrontant.
Li ha dit al senyor Serra quin plan tenien a la cooperativa d'artesa sobre jovens, sobre finques, sobre terres, etcètera, etcètera, si recordo que li ha esmentat això. Això són projectes que el cooperativisme té avui dia en mente, els farem, això?
Jo crec que...
Estan quedant moltes terres sense cultivar i no hi ha gent professionalitzada, perquè la formació també pensa entrar en això, és el cooperativisme.
Sí, ja estem entrant, i som. Un matís, terres sense cultivar, possiblement en els últims anys se n'han perdut algunes terres, ja no estan conreades, perquè segurament estiguin en unes condicions, moltes en zones abancalades...
Vull dir que hi ha gent gran que deixen les terres perquè no les porten ells, on van aquestes terres.
Però moltes cooperatives, per contra, fan una feina de detectar aquelles persones que volen plegar de l'activitat i reubiquen i ajuden a que aquelles finques, aquelles parcel·les, les gestioni algun altre soci de la cooperativa, generalment gent jove, que òbviament, i això en tots els sectors empresarials passa, has d'anar incrementant com a explotació, has d'anar incrementant la teva unitat, el tamany, la dimensió de la teva explotació, cada any l'has d'anar fent créixer, perquè és un tema de productivitat i d'optimització. No hi ha més remei, per tant, sí que gestionen aquestes finques, i moltes cooperatives tenen sistematitzat i ordenat com fer aquest relleu. I aquí nosaltres, com a Federació Cooperatives, també hem tingut un projecte durant el 2018, que ara aquest 2019 l'hem tingut que aturar una mica, perquè hem de buscar també el recurs recursos econòmics per finançar-ho, però que el que hem fet és ajudar a quatre cooperatives a estructurar aquest relleu generacional, a ordenar-ho, a aproximar la cooperativa al soci jove, a aproximar que el soci jove vagi a la cooperativa i sigui crítica amb la cooperativa i la vulgui construir i fer-la més forta, participant directament als consells rectors de les cooperatives. Aquesta setmana llegia que la cooperativa d'Ivars d'Urgell ha incorporat un soci, un jove, al seu consell rector. Per tant, s'està fent aquesta feina, però alguns canvis, com els canvis socials, són relativament lents, no? Però els estem accelerant. Jo per això, entre que tenim una estructura empresarial potent, estructures, capacitat financera, però jo crec que en el conjunt les cooperatives tenen capacitat financera i aquest relleu generacional que jo crec que s'està donant segurament no en la velocitat que ens agradaria, segurament tampoc no en la quantitat que ens agradaria, però s'està donant. Jo veig un futur molt, molt interessant perquè deia també per això i perquè tenim els reptes.
Sònia, si podem escoltar
el tall del fa un moment escoltàvem el Joan Serra en directe i ara doncs escoltarem la petita entrevista que vas fer fa uns dies amb el president de la FECAC, el senyor Ramon Sarroca. Escoltem aquesta petita conversa que vau mantenir fa uns dies, de seguida l'escoltem al respecte del tema que tractem avui.
Endavant, doncs. Estem parlant amb el senyor Ramon Sarroca, que és president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que ens ha fet la gentilesa de fer un tall telefònic amb motiu d'aquesta emissora del programa Agrografia, està fent un programa especial per la cooperativa d'Artesa de Segre, que està celebrant els seus 60 anys. Per tant, senyor Ramon Sarroca, moltes gràcies per estar vostè present també amb la seva veu i permeti'm que li faci unes qüestions. Què em sent, senyor Sarroca?
Sí, el sento.
Estupendo. Doncs miri, primer de tot, què li diria vostè a una cooperativa que fa 60 anys?
Pues bueno, primer que tot...
Perdó, què és per vostè una cooperativa que faci 60 anys? Aquesta seria la qüestió.
Primer que tot, agrair-te la invitació per a poder participar en el teu programa.
No faltaria més.
Que sigui telefònicament. Primer que tot, quan una cooperativa compleix 60 anys, són molts anys i, primer que tot, se'ls ha de felicitar. Se'ls ha de felicitar i se'ls ha d'encoratjar a que continuen complint molts i molts més. A part, doncs és una cooperativa que des de la seva fundació ha tingut sempre una labor de comarca, una labor sectorial i una labor que sense el pal de paller d'aquesta cooperativa, doncs el desenvolupament que ha tingut aquesta comarca de la Noguera doncs hauria estat molt més complicat que de lo que ha pogut ser, no? I aquesta cooperativa pues, ha donat la facilitat als productors, als ramaders, de tindre una de les empreses avui per avui significatives de la comarca de la Noguera.
Molt bé. I el que vostè ha dit me porta a fer-li amb unes altres coses. Però abans, deixi'm que li faci la següent qüestió. Quan se fa amb alguna activitat, quan se fa un projecte, quan se fa alguna cosa, quan s'aconsegueix algo, sempre hi ha al davant les persones que ho han fet, però sempre al darrere hi ha algú. La pregunta és, què hi ha al darrere de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya? Què hi ha al darrere, senyor Ramon?
Al darrere de la Federació de Cooperatives hi ha, primer que tot, cooperatives, que pareix que és obvi, però ho hem d'anar remarcant cada vegada. Hi ha cooperatives, hi ha molts i molts, tants com al voltant de 30.000 socis productors, hi ha moltes casuístiques diferents, sectorials, territorials, mediambientals. Jo diria que és una gran família on tenim un objecte comú, que és el desenvolupament el més sostenible possible de tot el que fa referència a l'activitat agrària i ramadera de Catalunya. Això és el que vol ser, el que ha set, el que vol ser i amb el futur també vol tindre la Federació Cooperatives, jo crec, aquest protagonisme aglutinador de tot el que fa front al desenvolupament, com he dit abans, del sector agrari i ramader de tota Catalunya.
Si, per exemple, estem dient que estem en una economia cada vegada més social, etc, etc. Si jo li faré aquesta qüestió molt ràpida, molt definida, de dir simbolisme sí, però economia també. Aquesta frase, què li diu a vostè?
M'ho diu tot. M'ho diu tot i m'agradaria explicar-li el per què m'ho diu tot. Avui per avui volem estar també. La cooperativa, hi ha moltes cooperatives que són centenàries, hi ha alguna que té 125 anys, i des de la seva fundació han set economia social al territori. Hi ha pobles de Catalunya que fa 120 anys el que va fer tot el desenvolupament social de lleure, hasta inclús el consistori mèdic, les escoles, la casa parroquial, tot va estar davall a l'aixopluc d'una cooperativa. Hasta aquí és economia social i avui continuem representant un bastió molt important dintre de l'economia social. Volem anar a més, perquè creiem que tenim una de les eines importants per tot el que avui és sostenibilitat, medi ambient, una bona gestió de l'aigua. Ho tenim, jo crec, que tot i envers en tot el territori. Però dit això, les cooperatives avui per avui som empreses dedicades també al nostre negoci, que defensem el producte final que fan els nostres pagesos. Som empreses que estem al mercat. Al final, la Federació Cooperatives, totes les cooperatives que l'engloben, facturen uns 1.700 milions d'euros aproximadament. Donem una ocupació fixa de 4.700 persones, a on gairebé el 50% és ocupació femenina. Representem 30.000 socis. En comerç exterior hi ha 60 cooperatives que estan intermediant i estan venent els seus productes internacionalitzats a l'exterior. La producció final agrària a Catalunya, el 35%, està sota l'aixopluc de les cooperatives, i també podem constatar, i no és una opinió subjectiva del Ramon Sarroca o de qualsevol membre que es pogués donar més interessades, sinó que són opinions objectives que s'han demostrat cada vegada que fem informacions, que és la informació que fa anar, per exemple, la Conselleria d'Agricultura. El valor dels productes comercialitzats a través d'una cooperativa actualment supera el valor de liquidació als seus socis amb el valor de liquidació d'una persona que ven els seus productes al món del sistema privat. I què vull dir en tot això? Que sí que som referents i volem ser referents en l'economia social, ho som, ho hem fet sempre, però a més continuem afirmant que la figura societària d'una cooperativa avui és viable, avui té uns components molt i molt importants per a continuar endavant, i com a eina de negoci pues també podem demostrar i estem demostrant que és una de les eines de negoci útils també que hi ha avui en dia per a defensar el millor possible els productes agraris i ramaders de Catalunya.
Senyor Ramon, vostè quasi ho ha dit tot, però nosaltres li podem dir avui, tal com està l'ambient, tal com està el sector, tal com està l'economia, doncs sembla contradictori, perquè el territori s'hemos estat despoblant i no potser ens falta una transferència tecnològica adequada, potser ens falta coordinació, potser ens falta disseny, potser ens falta metodologia. Crec que ens falta bastantes coses. Aquí el programa vostè sap de què passen tots els sectors econòmics, socials, etc, etc. Sí. I sembla que hem detectat aquest handicap que li estic comentant. La cooperativisme, jo crec que encara hi són a temps. Vull dir, la labor de la cooperativa per poder coordinar, per poder llançar, per poder redefinir els nostres sectors, el nostre entorn rural, és un fet o és una cosa que la cooperativa no hi arriba prou, ha quedat obsoleta a pesar de les xifres que vostè ens diu? És a dir, la qüestió sí que seria, el cooperativisme hi és a temps encara per poder redefinir, redissenyar aquest procés?
Rotundament sí, però dit això, m'explico. Rotundament sí. Fa poc hem aprovat al govern de Catalunya la llei de protecció d'espais agraris. El cooperativisme ha estat una figura clau del desenvolupament, almenys de l'aprovació i també de la posta en marxa i desenvolupament que haurà de tindre aquesta llei amb el seu, amb la seva capacitat pressupostària necessària. Fa encara no dues setmanes la figura de les cooperatives també ha estat clau perquè forma part del Consell Català de l'Alimentació amb el pròxim pacte per l'alimentació de Catalunya que es farà aquí a Catalunya. Què vull dir amb això? Vull dir que les cooperatives o el territori deixarà de despoblar-se a través de les cooperatives o no serà. M'explicaré. Les cooperatives tenim l'eina necessària per a que el territori no es vagi desenvolupant, però no depèn només de nosaltres. Això no depèn d'una figura societària, això no depèn de si hi ha una cooperativa o no hi ha una cooperativa, això depèn, també creiem nosaltres, és una labor de tot el govern de Catalunya. El govern de Catalunya ha de tindre molt clar que no es pot utilitzar la paraula despoblament per a voler guanyar unes eleccions o per a voler fer un missatge més o menys tranquil o agradable. Això vol dir un compromís de país. I el compromís de país passa per lo que passarà el Pacte Nacional per l'Alimentació, una eina transversal per a moltes conselleries del nostre govern. Aquí parlem d'economia, aquí parlem de treball, aquí parlem de desenvolupament de tecnologies. No pot ser que els nostres pobles no podem desenvolupar un projecte de vida ni una activitat comercial ni una activitat productiva sostenible si encara hi ha molts pobles que falla l'internet. No depèn només del tipus de negoci que hi vulguem fer, depèn de tot el que puguem tindre al nostre abast, igual que el cinturó que hi pugui haver urbà o metropolità a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona.
Però, senyor Ramon, depèn... perdoni que l'ho he tallat, però vull dir, això l'administració ho comprendrà que ha de fer ella mateixa una reestructuració, una reforma, una posta a punt per el que vostè diu, que és molt fora. I abans, el propi sector també serà comprensible amb això o continuarà especulant?
Ho sap l'administració, ho sap el govern, ho sap el Parlament, perquè al final les polítiques de país se desenvolupen a través dels nostres parlamentaris i el govern és l'eina que les ha d'executar. Ho saben tots. Jo crec que cada dia més només mos senten el mateix missatge i hem de ser realistes. Primer que tot, els pobles no es despoblaran si les persones que hi som, perquè jo em considero persones que encara hi som, i tenim visió de poder ser-hi, ens hem de guanyar la vida. Hem de fer que els nostres productes siguin digne, un preu digne a l'hora de que nosaltres com a pagesos ens puguem guanyar la vida. I això no dic, això no va d'euros amunt, euros avall. Això va moltes vegades de cèntims per quilo en qualsevol dels productes. Però a part d'això, hi ha els temes de mediambientals, hi ha els temes de la gestió de l'aigua. Aquests temes, sense pagesos al territori, no es podran portar a terme de la millor manera possible. I aquests temes, com a molts altres, sense pagesos al territori, sense cooperatives al territori, no es podran portar a terme i serà un país que jo crec, tal com diu el nostre president, però jo crec que s'ho ha de creure, ell diu que no li agradaria viure en un país on els pagesos i ramaders no es puguen guanyar la vida. Pues jo dic el mateix, però d'una altra manera. Jo crec que un país on nosaltres, com a pagesos, ramaders, dignament no ens puguem guanyar la vida i tinguem abast a tot el que té abast a les capitals pels nostres infants, a nivell de sanitat, a nivell d'ensenyament, a nivell de tecnologies, no serà possible un país ric ni sostenible si tot això no comença bé des de baix.
Pues molt bé, senyor Ramon, perdoni que no allarguem més aquesta conversa. Sap que aquí tenim entre nosaltres el senyor Joan Serra, que és el president de la cooperativa d'artesa de Segre, i molt agraït també... I molt agraït
també... la meva part, que jo també li trucaré.
Gràcies. I també tenim aquí el senyor Domènec Vila, que, com vostè sap, és el seu cap de servei d'empresa de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que molt...
Una abraçada per ell.
Gràcies. I, per tant, hi tornarem, senyor Ramon, perquè ha sigut molt sincer, molt oi valent, però sap que el món de les cooperatives, jo crec... personalment, i creem molta gent que encara hi té algo a dir, a pesar de que s'ha escrit molt, s'ha llegit molt, s'ha visualitzat molt, però encara té algo a dir. Senyor Ramon, moltes mercès, gràcies per la seva gentilesa.
Gràcies a vosaltres i una abraçada a tots.
Gràcies. Bon vespre. Adéu-siau. Bon vespre. Gràcies.
Adéu.
Bueno, doncs, Josep,
senyor
hem sentit
Domènec,
el Ramon Serroca.
Ja per acabar, no cal, la pregunta seria pues, tot un resum, tot un... que tots els conceptes que hem comentat aquí amb el senyor Serra, amb el senyor Sorroca, etc etc. Però jo li faré l'última qüestió final i vostè digui el que vulgui. De dir, jo, les cooperatives tenen que ser aquesta eina motor per a modernitzar, revitalitzar, dinamitzar el sector de l'entorn rural o no? I som a temps encara, perquè l'administració tindrà que fer el seu paper, crec que no té ja més per tirar endavant, sinó que té que fer el seu paper administratiu, però té que haver una eina amb motor. Qui serà les cooperatives o qui? Seran les cooperatives i aquí acabem. Oi?
Les cooperatives faran una part d'aquesta feina. La faran segur, l'estan fent. El que passa que a vegades doncs, no es visualitza, potser. Però m'agraden molt les paraules del president del Joan Serra, del president d'Artesa de Segre, dient que si no hi és a la comarca, no hi és a la cooperativa, faltaria alguna cosa. És allò que dius, hi és, i la dona és perfecta, i sembla que no, però si no hi fos, doncs ho trobaríem a falta. Doncs aquest és un dels reptes de les cooperatives. De fet, jo crec que hi ha uns quants reptes de les cooperatives a futur, que miro resumir-los molt ràpid. Un és el dia a dia. El repte del dia a dia de que sigui una empresa amb una estructura societària social, cooperativa, però amb una gestió empresarial. Vol dir que cada dia s'ha de donar resultats econòmics. Cada any s'ha de tancar beneficis i amb bons preus i amb bona liquidació pel soci. Aquest és el repte quotidià i el repte que sempre hem de tindre les cooperatives ben present. Després hi ha un altre repte, per mi, que també és molt important i va vinculat a la part de desenvolupament rural. És la participació de joves i dones en les cooperatives. Joves i dones que portin explotacions agropecuàries i que participin més en les cooperatives agràries, i això és una feina que hem de fer des de les cooperatives agràries. Hi ha un tercer repte que per mi també marca molt en les polítiques a nivell europeu i a nivell mundial, que és com la cooperativa pot fer el paper d'incorporar innovació, de fer transferència, tot aquell coneixement que genera a l'entorn científic, com es trasllada a la pròpia cooperativa amb estructura empresarial, als seus productes, a la seva gestió, però també com es trasllada via transferència als seus socis productors. I aquí hi ha figures de l'assessorament agrari que tenim un repte també d'aquesta participació i el paper de les cooperatives. I hi ha un quart repte, que és la sostenibilitat en tres àmbits. La sostenibilitat econòmica vol dir generar riquesa en aquests territoris. Si no generem riquesa no podrem fer tot això que estem parlant. Sostenibilitat social, i parlem molt de desenvolupament rural i, per tant, despoblament i d'incorporació i de generar llocs de treball de qualitat en els entorns rurals, jo crec que és el gran repte, ser capaços de treure talent a les cooperatives i al sector agroalimentari, i, per tant, les cooperatives aquí també tenen un repte, i després un darrer repte de sostenibilitat mediambiental en aquest cas, lligat als objectius de desenvolupament sostenible, lligats a uns conceptes renovats, no dic nous, dic renovats, com poden ser la bioeconomia circular, on tenim aquí un paper clau i això, reptes de futur que podem afrontar des del cooperativisme. Però és evident que sols no podrem fer, hem d'anar molt de la mà de l'administració, com deia el president Ramon Serroca.
Pues bueno, res més.
Molt bé.
Dir que bon estiu a tothom, porteu-se bé, vull dir, sigueu feliços i treballeu força.
Molt bé,
I al senyor Domènec, pues, dir-li moltes gràcies per haver vingut i per donar-nos aquest tancament digne d'economista, d'empresari, de visió, etcètera, 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 etcètera.
Agraït, sí, en nom de Ràdio Balaguer, doncs que...
Crec que era el colofon que ens mereixien els nostres oients i en nom de tots els convidats i convidades, moltes gràcies. Senyor Domènec, ha estat fantàstic. Agraït al senyor Sarroca i al senyor...
Gràcies al senyor Domènec Vila, que com dèiem a l'inici és el cap de la Unitat de Serveis Empresarials de la FECAC, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Gràcies, Domènec, i fins la propera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, un plaer ser amb vosaltres i poder compartir aquestes reflexions i el nostre dia a dia, no solo amb vosaltres i amb tots els oients que ens estan escoltant, que són molts, sé que són molts amb aquest programa d'agronografia.
Moltes gràcies.
Josep, bon estiu també per tu, ens veiem la temporada vinent.
Sigueu feliços.
Igualment, i ara donem pas a l'agenda.
Molt bé, adeu-siau.
Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari.
Entrem ja, com dèiem, ara ja sí, en la recta final de l'agrografia, d'aquest darrer agrografia de la temporada aquí a Ràdio Balaguer, i com sempre ens acomiadem recomanant-los diferents jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. La primera que el recomanem avui porta per títol Infraestructures ecològiques per a la promoció de la fauna i es farà a Alfarràs el dijous dia 27 de juny. La demanda d'aliments produïts de manera respectuosa amb el medi ambient és cada cop més elevada. Aquest fet comporta una major necessitat d'incorporar mesures i pràctiques culturals que incrementin la sostenibilitat ambiental de les finques agrícoles. Així doncs, aquesta jornada s'estructurarà en dues parts, una de caire teòric, en la qual s'explicaran els conceptes bàsics per a la construcció i gestió de nius i refugis, i una altra de caire pràctic, en la qual es visitarà la finca de fruiters de l'Escola d'Alfarràs per tal de dur a terme pràctiques de reconeixement i mostreig de fauna auxiliar i d'analitzar els millors llocs on instal·lar refugis i nius. Aquesta jornada, com dèiem, es farà el proper 27 de juny a l'Escola Agrària d'Alfarràs, concretament de les 9 del matí a la 1 del migdia. L'altra jornada tècnica que el recomanem avui es farà el dimecres 3 de juliol a la ciutat de Lleida i porta per títol Valorització d'excedents hortofructícoles i subproductes de la transformació de vegetals. Les estratègies per valoritzar els excedents, coproductes i subproductes hortofructícoles amb l'obtenció de nous productes o ingredients alimentaris poden donar lloc a un canvi en el model productiu del sector i evolucionar cap a una economia circular més diversificada i sostenible, donant més valor afegit i competitivitat. Aquestes estratègies poden estar enfocades cap a l'obtenció o reutilització com a ingredient alimentari potencial o en la reincorporació en la cadena de valor per al desenvolupament de nous productes. Tots ells temes que es tractaran, com dèiem, en aquesta jornada que es farà a la ciutat de Lleida el dimecres dia 3 de juliol, concretament al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, de 3:45 del matí a 1:15 del migdia. I acabem parlant del sector apícola, ja que la darrera jornada que el recomanem avui es farà a Espot, concretament el dissabte 20 de juliol, i porta per títol Apicultura Sostenible d'Alta Muntanya. L'activitat apícola en zones de muntanya està prenent interès en els darrers anys. Els Pirineus constitueixen una oportunitat per obtenir mels i altres ingredients, com per exemple el pròpolis, diferenciats, que no es troben als circuits comercials habituals. Si a més tenen certificació ecològica, ens trobem al davant d'uns productes excel·lents amb un valor afegit molt alt. No obstant, l'apicultura en zones de muntanya no és fàcil a causa de les irregularitats de la temperatura, les pluges o les floracions. Amb aquesta jornada es pretén incidir en com millorar les tècniques de maneig i el control de les malalties de les abelles, fent més sostenible aquesta activitat tradicional a les muntanyes d'aquí de les comarques de Lleida. La jornada, com dèiem, es farà a Espot el dissabte 20 de juliol de les 9 del matí a les 7 de la tarda, concretament a la casa del Parc d'Espot. I amb aquestes recomanacions posem el punt i final a l'agrografia de Ràdio Balaguer, el darrer programa d'aquesta temporada. Com sempre, ens acomiadem amb música, avui amb la cançó que ha triat el nostre convidat i que concretament és Jean-Luc dels Amics de les Arts. Amb ella ens acomiadem fins la propera temporada. Gràcies per la seva atenció, molt bona nit i bon estiu a tothom.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.
I et deixo aquí sobre un pobre llit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs, si tens gana vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa.
La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un cim, fer un 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res, només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I amb una paret al fons, impresa en blanc i negre, hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
Ell va dir que en casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol. Després què? Després tot això acaba siguent un rotllo patatero.
Em va convidar a fumar, i en un plano seqüència una frase magistral: una dona és una dona, no et preocupis, tant se val. Vaig mirar-la i a l'hora de marxar ella em va fer un petó que encara no s'interessa.